Benvinguts una altra volta a Ràdio Vila-real. Ja sabem que quan sona esta cançó pues, tenim moltes ganes de parlar, no? Perquè tots som herois, com es diu David Bowie, no? Per això avui tornem a tindre a la nostra guia espiritual, et podem dir? Pilar, Pilar sí, Alexandre.
Acepto culpo.
Sí. La nostra guia que mos explica un poquet com gestionar aquestes emocions que moltes voltes no sabem com tractar, no, Pilar? Sobretot en... sempre en la nostra vida, no? És molt difícil saber com fer-ho.
Sí, bueno, és una qüestió de pràctica, no?
Sí.
Bon dia, Maria.
Bon dia, sí. Ja estem quasi al migdia, no sé si ja podem dir bon dia, bona vesprada, no sé, ahí, entre Ares i Benassal, no? Com es
correcte,
diu així.
Correcte.
El tema que tenim avui, jo crec que a la gent a lo millor li pot interessar molt, no? Avui anem a parlar dels cels, de los celos, no? En castellà, per a que la gent mos entenga, per si algú si el despista, no? Els cels i la enveja, no? I jo et pregunte, Pilar, és lo mateix els cels i la enveja?
Bé, no és lo mateix els cels que la enveja. Quan parlem d'enveja, parlem de ese desig de tindre algo que té l'altre i jo no tinc. Normalment els cels, l'enveja, estem parlant de l'enveja, poden desencadenar sentiments de ràbia, d'impotència, mentre que els cels, parlem de cels, quan tinc temor de perdre algo que tinc. I no parlem només d'algo material. Parlem, per exemple, del carinyo d'una altra persona, no? Quan apareix una tercera persona en una relació, apareixen els cels. Entonces, tinc por de perdre algo que tinc. I ahí el sentiment que desencadena és la temor, és la por, no? Tinc por de perdre lo que tinc.
O sigui, la enveja no ho tenim i els cels sí que ho tenim,
sí que ho tenim
però
tenim.
No volem perdre-ho.
Efectivament, efectivament. Esa seria la diferència.
I això que diuen, tinc enveja sana. Hi ha enveja sana o no hi ha enveja sana, en veritat?
Jo crec que és una forma de suavitzar, no? La connotació de la paraula enveja. Evidentment, si no te crea ningú tipus de malestar, i sa enveja, és dir, bueno, m'agradaria tindre això que tu tens, o ser lo que tu eres, o tindre els coneixements que tu tens, però igualment m'accepte com soc. Crec que ahí podríem parlar d'una enveja sana, no?
O sigui, jo vull lo que tu tens, però me conforme en lo que tinc.
Sí, però sóc feliç i m'estime com sóc.
Sí, però realment la enveja o els cels és contraproduent per a la persona també, no?
Sí,
qui la té.
Sí. Pense que ambes coses, no? Se basen en un diàleg mental que ens trau de la realitat i que el donem com a vàlid, no? És dir, anem a parlar dels cels perquè pense que és més fàcil de comprendre. Quan, i és el més típic tal vegada, quan un matrimoni i apareix una altra persona, o per exemple un xiquet, no? O inclús un adolescent, tampoc té que ser tan xiquet, i apareix un altre bebè en la casa. Clar, el xiquet o l'adolescent, o una de les parts de la parella, té, diguem, tot el carinyo, tot l'amor, o sent que té tot el carinyo i tot l'amor dels pares o de l'altra part de la parella. Clar, apareix una tercera persona i la ment es comença a crear la seva història, no? El que hem parlat moltes vegades. Es comença a fer diferents escenaris, a crear diferents escenaris. I ve allò de dir, a veure si aquesta persona que llega...
És que moltes voltes som el nostre pitjor enemic per la nostra imaginació, més que res, no?
Per la evocació que fem, no? Doncs si és una persona que a lo millor no està massa segura d'ella mateixa, en ambos casos, l'aparèixer i ser altra persona les comença a veure com un rival. És a dir, me va a llevar el carinyo del meu pare o de la meva mare, me va a llevar l'amor de la meva parella. Quan a lo millor dins d'una parella és simplement una amistat que en estos moments té més relació amb la parella.
Sí, és que a més, com bé has dit, o sigui, el cels i l'enveja és un valor entre cometes, perquè no deixen de ser valors, virtuts que tenem, uh-huh. que tenim, no? I que apareixen des de ben menuts.
Clar.
Jo tinc no m'agrada gens quan diuen això de és que li té enveja, o sigui, només naixer el menut, o sigui, el que ja està en la família i veu un altre xiquet, no m'agrada gens que es diga això de és que li té enveja, perquè és ja com que li ho estàs dient, sí. ho estàs cultivant tu mateix, no?
Sí. Tinc en compte que quan som ben menuts no tenim aquesta escala de valors i aquests valors tan limitants, no? Doncs són els pares, són els coneguts, els amics que van a casa a veure el bebè que ha nascut, és que es comencen a lo millor a crear aquesta diferència i aquest valor afegit que limita el xiquet que és més gran, no? Clar, crec que els adults som nosaltres, som els intel·ligents, o és que tenim la intel·ligència ja més desenvolupada, i encara que no sempre passa.
Sí.
I, bueno, jo per lo menos sempre he intentat, no?, quan han tingut fills les meves amigues i tal, anar a veure el bebè, i el que primer porta un regalet, i el que primer porta una carícia i quatre risses, és el germanet major, no?
Mm.
I el que se li dona la importància de, uah, tens un tete, sí?, i se li intenta ser pues, més important encara, no?, perquè té un tete. Crec que és important que suavisem, no?, i aquestes sensacions de cara als xiquets de té el teu amic algo que tu no tens, eres menys per no tindre-ho.
I si veiem actes, a lo millor, del germà o de la germana major incorrectes, li restem importància, el xiquet està intentant cridar l'atenció, fins a quin punt tenim que donar-li massa importància a lo que s'està fent o simplement és una rabieta, ja se te't passarà, i tampoc li anem a dir és que tens cels de la teua germana, no?
Uh-huh. Tinc en compte que els humans, i crec que tots els mamífers, quan naixen, necessiten ser estimats, necessiten ser voiguts, necessiten ser mollets, dolcets... suavets, sonrosats,
sensibles, no? També.
Clar, no? Perquè és la manera de provocar en l'adult aquesta necessitat de protecció que va el bebè. Val? Clar, el xiquet que ha tingut un germanet i de moment està intuint que pot estar destronat per aquest xiquet i que aquest amor i aquestes atencions que li dona la mare se tindran que dividir entre dos o... ell se quedarà sense, inclús en alguns moments, fa que aquest xiquet vulgui fer aquestes cridades d'atenció perquè continua necessitant que l'estimen, que el cuiden, que l'arropen, que li donen molt de carinyo. I això ens passa també d'adults, no? Que moltes vegades aquesta necessitat tan infantil, tan primària, de que mos estimen i mos cuiden i mos protegissen, no desapareix quan se suposa que té que desaparèixer. Val? I ahí venen aquestes cridades d'atenció. Què fer? Jo crec que observar, no? Estar molt atento al xiquet major i anar pues, també un poc provant, no? De quines maneres pots fer que ell se senta que continua sent tan important o més des de que ha tingut el germanet, no?
Sí, perquè de majors i sos cels poden seguir estant ahí, no? A més, quan se fan majors es comencen les bromes, les sonrises, no? Diguem, dels germans majors o dels menuts, en plan és que jo sóc el favorit, sóc el preferit, i clar, això a lo millor en un cert punt pot destronar o pot fer molt mal a la família unida, no?
Evidentment. I tal vegada, lo millor, estaria interessant el donar a entendre als xiquets i el donar-nos compte a nosaltres de que, efectivament, pot haver un favorit per a una determinada tasca en la casa, no? És el més divertit, per exemple. Però un altre germà pot ser el més respectuós o pot ser el més ordenat o el que millor sap escoltar. Entonces, és el favorit per a escoltar o per a jugar a escacs.
Hi ha que donar-li a cadascú el seu espai,
el seu espai
també,
efectivament,
no?
Efectivament.
I tampoc donar-li sempre l'espai al mateix.
Efectivament.
Ahí és quan nosaltres, moltes voltes, jo he escoltat molt que diuen que la majoria dels problemes que tenen els germans ho han produït els pares.
Clar. És que tenen en compte que els xiquets no venim en el manual d'instruccions. I cada xiquet és un món i després cada adult som un món i el pare també està des de la seva emoció. Clar, així tots afrontem el dia des de la emoció en la que estem.
Sí, perquè clar, tots tenim drets a tindre dies roïns.
Clar que sí.
I clar, els xiquets tampoc ho comprenen. Moltes voltes que el pare o la mare tinguen un dia mal o que ells mateixes no es parlen perquè han tingut una discussió. Com allunyar els xiquets d'això o fer-los partícips?
Clar, el xiquet tampoc té el per què comprendre-ho. Si nosaltres a vegades no ho comprenem de la nostra parella o de la persona a la que estem treballant, que avui tu sents que t'ha mirat mal i vete tu a saber, no? Quin dia ha tingut la teua persona, la teua parella o la teua, el teu jefe, no? Clar, com podem demanar que el xiquet ho entenga, no? Si nosaltres no som capaços d'entendre-ho moltes vegades. I jo pense que fins a un cert punt està bé fer-los partícips de determinades coses. Crec que mai n'hi ha que explicar més que el que el xiquet pregunte o puga comprendre. Però jo soc molt partidària, de fet jo en el meu fill parlo moltíssim. Jo li pregunto moltes coses, li explico moltes coses, li demano opinió de moltes coses. Evidentment després l'adulta sóc jo i prenc jo la decisió i és responsabilitat meva, no és d'ell. No? Però crec que és important que n'hi hagi aquest diàleg, que en les hores de menjar, per exemple, s'utilitzen per a contar la família com li ha anat el dia, quines inquietuds ha tingut, quines alegries ha tingut.
Diàleg al fill.
Clar, un diàleg, perquè crec que és l'única manera de conèixer realment a la personeta en la que estàs convivint, no? Siga el teu fill o siga la persona adulta en la que convius, no? I saber realment lo que el meneja, no? Quines necessitats tens.
Deixant a banda un poquet la família, en el tema de parella, ja més el tema dels cels, no? A mi em crida molta l'atenció, sobretot que n'hi ha molts programes a la televisió de conèixer parella, quan una persona només entrar et diu que és celosa. A mi ja et produís rechaz, no? A mi no és algo que m'agrade, perquè arriba a ser possessiu.
Clar, justament això t'anava a dir, no? És una qüestió com de possessió, no? El eres mia o eres mio, sí? I no vull compartir-te, no vull que ningú invadisca la meva propietat, que eres tu. Clar, això pot arribar a ser perillós, no? Fins a quin punt una persona en uns cels patològics pot arribar a fer què, no? Per mantindre protegida la seva propietat.
És que això...
No la temor, clar.
No són relacions... I hi ha voltes inclús que la gent et diu és que si no tens cels és que no el vols, no?
Jo crec que no té res que veure, no? Una cosa en l'altra. Jo crec que l'amor és algo molt diferent, no? A la propietat. L'amor crec que és conèixer a l'altre, respetar, conèixer de tu i fer-te respetar. I donar-te a conèixer a l'altre per a que l'altre puga respetar-te. Val? I viceversa. Per a mi és un respecte absolut, no? L'amor en una parella, no? Jo fa pocs anys me va vindre un flash de dir, bueno, ara entenc, quan érem menuts, que a Sin Villarreal diem, és que fulanito està per ti. Val? I de moment, en 50 anys vaig comprendre, vaig dir, ah, claro, és que és estar per ti. Per a mi una parella és estar per l'altre, sense perdre la llibertat, sense perdre la individualitat, val? O sigui, no me tinc que anul·lar per estar per l'altre, però és estar per l'altre.
I confiança, molt important. Si clar, tu ja no dones el pas de la confiança, l'altre no pot confiar mai en tu tampoc.
O sí, no ho sabem, no estem sabem, en el cap de l'altre, no? Jo crec que el tema dels cels, que és el que parlem ara en la parella, va molt lligada a l'autoestima també, no? Si jo me considere una persona vàlida, en lo bo i en lo no tan bo, però me accepte, no tinc tanta temor de que el que arriba puga llevar-me el puesto, perquè jo ja sóc vàlida. Me sent una persona plena, completa, no? Doncs la persona que vinga pues, podrà aportar, però no tinguis a por de que me lleve el puesto.
Això passa també en els llocs de treball.
Ah, també,
en els llocs
sí,
de
sí,
treball
sí, sí, sí.
Hi ha cels per aquest motiu i enveja també.
Enveja, sí.
De perquè jo vull que estar en el teu lloc i crea també mal ambient de treball. Pot arribar a crear mal ambient.
Evidentment. I donat compte d'una cosa, clar, mos passem tant de temps diari mirant a l'altre, mirant a fora, què té l'altre? Pues porta un bon cotxe, pues claro, tindrà un sou molt més elevat que el meu, pues el treball que fa pues no és pa tant, pues és un treball comparable al que jo faig, inclús jo el faig millor, vale, estupendo, possiblement tingues raó, però això no deixa de ser un diàleg mental teu, perquè no t'ocupes d'observar-te tu, i si consideres que no estàs ben pagat o que podries tindre un lloc de treball amb més responsabilitat, pues mira de quines maneres podies accedir a aquest tipus de lloc de treball en la mateixa empresa o en una altra, no? Si realment vols tindre esa propietat que té el teu company i que tu la desitges i no la tens, busca la forma de tindre-la si és que creus que és real, que tu en això vas a estar millor. Perquè esta ment que tenim així dins fa unes històries molt, molt peculiars, sí, no? Sí. I la felicitat no te la dona un cotxe.
Sí, la imaginació mos contamina a nosaltres mateixos.
Sí. La nostra ment és la més mentirosa que puga existir, no? Que no vol dir que tot el que ens conta siga mentira, però sí que és cert que tot el que ens conta no és veritat. Llavors n'hi ha que observar molt bé tot aquest diàleg mental, no? I donar-te compte de realment què necessites, no? Perquè possiblement tot el que necessites ja ho tens, i ja ho tens dins de tu.
No cal mirar a l'altre per veure el que tens,
clar que no.
Perquè cadascú també tenim la nostra part, el nostre moment, a lo que podem accedir i a lo que no. Sense desitjar-lo de l'altre,
efectivament.
No? Això també torna una altra volta a el que vam parlar la setmana passada de netejar la ment.
Sí.
O sigui, sí. Tens que tindre la ment molt freda per dir, no, m'estic ja ofuscant, estic entrant en un embolic, no? En un remolillo a soles que m'està enfonsant a mi mateixa, perquè el cels, l'enveja, pot acabar en una depressió si tu li dones moltes voltes.
Evidentment, perquè me sent completament frustrat perquè no tinc l'habilitat social que té l'altre. I clar, cada vegada que me veig en l'altre, perquè clar, és algo, una enveja pot ser, com te deia antes, que va algo que no siga material, no? O no tinc el cos que té l'altre, la meva amiga, o el tipus que té la meva amiga, o el cabell que té la meva amiga.
Tenim que demanar ajuda davant d'això, dels nostres sens i de la nostra enveja, o nosaltres mateixos ho podem frenar?
Jo crec que quan algo s'observa que es comença a ser limitant, que es comença a crear uns patrons de comportament que te limita en el teu dia a dia, n'hi ha que demanar ajuda, no? a un psicòleg i veure què és el que està passant realment ahir. Clar, avui en dia tenim la immensa sort de que tenim totes aquestes ferramentes com el mindfulness, la meditació, temes de creixement personal, que això el que no deixa de ser és aquesta ferramenta que t'ajuda a entrenar-te, no? I tot això te pot ajudar també a que no tingues que acabar en uns cels patològics, que te vagis donant compte de quan sorgís aquesta sensació de cels, i que te facis preguntes sobre lo que està ocorrint, sobre lo que és real i lo que no. És dir, què és real? Pues que ha vingut una amiga de la infància de la meva parella i ara pues n'hi ha més relació en esta xica o en este xic, no? Ja està, no n'hi ha res més real. I jo sempre dic lo mateix, i si tens dubtes de algo, pregunta. Agarra la teva parella i digui, escolta, jo estic percibint això.
És veritat?
És veritat?
O no?
Tu ho sents d'esta manera? No ho sents d'esta manera? Com ho veus? I parlar sobre el tema. Jo crec que en el diàleg està tot. Clar, quan jo me calle i només escolte a la meua ment, la lie parda.
Exactament. Deures per la setmana que ve?
Mira, podríem fer, quan mos vinga algun tipus de pensament que mos puga portar a esa mínima enveja o esos mínims cels o un sentiment que mos incomode, jo proposaria que ens farem tres preguntes, no? És això real? Seria la primera pregunta. Tot això que m'acabe de contar, el meu pensament, vaig a escriure meu i vaig a contestar-me, això és real? Només té dues respostes, sí o no. Val? Si la resposta és sí, la següent pregunta seria, estic completament convençut de que això és real? I la tercera pregunta és, qui seria jo sense este pensament? tot això ens donarà peu a donar-nos compte de lo que ens limiten els nostres pensaments i de quantes vegades tenim pensaments recurrents al voltant dels quals estem molt de temps rumiant i donant-li voltes, que no són pensaments, que no són realitat. Són pensaments, però no és realitat el que el pensament m'està contant. Val? Clar, ahí invertim moltíssima energia. Moltíssima. I químicament l'organisme funciona com que això és real. I m'ho acabe creent. I acabe reaccionant jo com si fora cert. I l'altre no ho entén, no entén la meva reacció.
És com quan li dones a l'accelerador del cotxe, que una vegada li dones, o sigui, sols tu pots frenar.
Efectivament, efectivament. Però clar, sols pots frenar si estàs atent a lo que està ocorrint, si t'estàs donant compte de que el paisatge passa a pressa, que el compte quilòmetres, el comptador de velocitat va pujant sense parar, te dones compte del soroll del motor, te dones compte de lo que està ocorrent al teu voltant, si estàs despert en una paraula, perquè si estàs accelerant i estàs pensant en altres coses i estàs fora de la realitat, te donaràs compte possiblement quan tingues l'accident.
Això t'anava a dir, és que sempre n'hi ha una paret davant.
Efectivament.
I ha que tindre cuidado, perquè mos podem perjudicar a nosaltres mateixa en aquesta actitud.
Efectivament. Per això és tan bo entrenar-nos en tot això. En ese portar la ment al present, en ese ser conscient de lo que m'està ocorrent, ser conscient de qui sóc, que no tinc el per què ser la mateixa persona que fa 6 mesos enrere, donar-me compte de com vaig maurant, de com vaig evolucionant i què me motiva, què me meneja, no? Quina és la meva motivació de vida. Perquè moltes vegades passem per la vida i arriba un moment que dius: hola, què hago aquí?
Sí, això passa. I si, a més, si tu has estat sempre mirant a l'altre, no t'has enterat de la teua vida.
Clar.
Això és molt important.
És molt important. O has estat en l'altra persona i de pronte te dones compte que has fet teues totes les il·lusions de l'altra persona, val? I les teues on estan?
Clar.
No? Tu qui eres? Tu què vols? A on vas?
Pues en això mos quedem, que la gent es conega, que neteja la seva ment, que visca la seva la realitat, que no mira l'altre, que cadascú tenim el nostre moment, i que així estem, per lo que vulguin, no? Que mos poden cridar per xerrar amb tu, o lo que qui algú tingui alguna preocupació, pues sempre mos poden escriure.
Per supòs que sí.
I nosaltres intentarem resoldre-ho lo millor que puguem, no? Pilar, Alexandre, com sempre, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Maria.